Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Maig del 1997. És negra nit. Plou. En un mas aïllat de l'Alta Garrotxa, un home dorm plàcidament fins que el desperta el grinyol d'una porta. Sense moure's del llit, gira el cap i veu una figura en la foscor. L'intrus se li acosta en silenci i ell, alarmat, intenta aixecar-se del llit. Ja no hi és a temps. De seguida el té al damunt i veu que branda un ganivet.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Fa 26 anys van matar un home que tothom considerava un bon jan. L'atac va ser a traïció mentre la víctima encara era al llit i la van cosir a ganivetades. La notícia va deixar tothom astorat. Aparentment, ningú tenia motius per fer-li mal. Prepareu-vos per un cas on l'avarícia humana i la lentitud del sistema tindran un paper fonamental. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. He may be hanging. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Avui anem a l'Alta Garrotxa, al terme municipal de la Vall de Bianya. Allí, entre boscos espessos, s'hi amaga Can Planes, un mas que és alhora un restaurant i una casa de turisme rural. Aquesta història comença el 5 de maig de 1997. És dilluns. A les 12 del migdia, l'Anna Maria, que fa de cuinera del restaurant, arriba a Can Planes acompanyada del seu fill Joan Carles, un noi de 15 anys. La Roser Roure ens dona més detalls. De seguida us explicarem quina relació té amb el cas.
I aquell cap de setmana, doncs, era el cap de setmana de l'1 de maig, que l'1 de maig em sembla que s'esqueia amb un dijous, i hi havia 3 dies de pont, o 2 dies de pont. I, bueno, esclar, havia tingut una comunió, havia fet una comunió, i havia tingut molta gent, i, bueno, o sigui, com que hi tenia una noia, tenia diverses noies que anaven a servir, però, esclar, aquelles, vull dir, marxaven el diumenge, marxaven i ja estava. Però llavors, la que tenia de cuinera, aquella el dilluns hi tornava per netejar la cuina i fer, bueno...
Avui l'Anna Maria ha vingut amb el seu fill Joan Carles perquè pensa que entre tots dos faran més via. Així doncs, entren al restaurant i la mare se'n va directe a la cuina. El fill, en canvi, veu un llum encès al passadís del costat i s'hi acosta per tancar-lo. El llum surt per l'escletxa d'una porta entreoberta. El noi l'obre del tot i fa un crit. Alarmada, l'Anna Maria surt a correcuita de la cuina i va cap allà. El seu fill està d'esquena i mira fixament alguna cosa. La dona l'agafa pel braç i li pregunta què ha passat. Llavors el Joan Carles es gira i assenyala l'interior de l'habitació. L'Anna Maria contempla horroritzada el cadàver de Francesc Maià, l'amo de Can Planes. Està enmig d'un toll de sang. A les 12:54 minuts d'aquell dilluns 5 de maig, la Guàrdia Civil es posa en contacte amb els Mossos d'Esquadra per avisar-los que ha aparegut un cadàver a Can Planes, una masia de la Vall de Bianya. Fa només 6 mesos que els Mossos s'han desplegat a la Garrotxa. Els sotsinspectors Martí Pons i Blai Ortiz ens ajudaran a narrar el cas. De seguida entraran a la casa i aniran a l'habitació on ha aparegut el cadàver, però abans es troben amb un primer indici.
Quan arribem, el que trobem a la patrulla ens diu que a 50 metres viu, i a més ho veiem, a 50 metres de la casa hi ha potser 50 o 100 papers i caixes buides.
L'ara sotsinspector Blai Ortiz, de la policia científica, s'encarrega de les fotografies. Compte 7 caixes de cartró i un munt de papers escampats per terra. També hi veu una classificadora de monedes buida. Després de deixar constància de la troballa, ara sí, entra al mas.
El que es va fer és, primer, es va localitzar l'habitació, en què l'habitació hi havia una persona, una persona d'uns 40 anys aproximadament, amb múltiples ferides en el cos, tant a la part toràcica com a la part de l'esquena.
La cambra es troba al segon pis, darrere del restaurant.
L'habitació és contigua a un passadís que dona accés al menjador i al bar i a la cuina. Val? És a dir, la cuina està aquí, després hi ha un tampanell, hi ha la zona de bar i a la fondo, si ens imaginem una mica, doncs, el restaurant. Doncs, paral·lelament amb aquest passadís hi havia un apret amb un passadís també, un segon passadís estret, que tenia tres habitacions. D'aquestes tres, la del mig era on la víctima doncs, solia dormir i estava oberta i amb la llum encesa.
La víctima és un home d'uns 40 anys. Fa aproximadament 1,80 m d'alçada i és de complexió robusta. Va mig despullat. Només porta uns calçotets de color vermell. El cos és a terra, entre un armari i el llit, que està desfet. Hi ha sang per tot arreu.
I quan entrem a l'habitació, es veu una habitació totalment desordenada, totalment desordenada. L'habitació donava la imatge que allà es va exercir una agressivitat i violència brutal. Mal. Un cos al terra en el que presentava dos classes de ferides, ferides amb hemorràgies i ferides sense hemorràgia. I tots sabem, la ferida sense hemorràgia significa que és una ferida post-mortem, és a dir, una vegada que el cos deixa dins el cos deixa de circular la sang.
A les 2 del migdia, una hora després que els Mossos rebessin l'avís, el jutge de guàrdia ordena l'aixecament del cadàver. El cos es trasllada a l'Hospital Sant Jaume d'Olot per practicar-li l'autòpsia. Mentrestant, la policia comença a fer indagacions. En primer lloc, interroguen l'Anna Maria, la cuinera, i el seu fill, el Joan Carles, que relaten com han trobat el cadàver. L'Anna Maria explica que la tarda anterior va estar treballant a Can Planes i no va notar res estrany. També diu que, quan va marxar, la víctima estava xerrant tranquil·lament amb una cambrera, una tal Maria Àngels. Els Mossos citaran la Maria Àngels perquè detalli què va fer ahir al vespre. Però abans hi ha una família a qui cal comunicar la notícia. Explica'ns qui és la víctima, Lídia Orriols.
Es deia Francesc Maia Agustí, però tothom li deia Xico. Tenia 47 anys, va néixer a la Vall del Bac, molt a prop de Can Planes, i era el tercer de quatre germans. La Roser Roura, la dona que hem sentit al principi del capítol, era la seva cunyada, l'esposa del seu germà. Ella i la Rosa Masó, l'exdona del Xico, ens ajudaran a conèixer-lo una mica millor.
Era un noi normal, treballador, de petits... No van néixer a la casa del costat, que deien ells. Volguem dir que eren els masovers d'una casa de gent de benestar i ells eren més aviat pobres. Però, bueno, van anar tirant endavant. No passaven gana, menjaven el que podien, però diu que mai van passar gana. Però de seguida es van espavilar tots a sortir de la Vall del Bac i treballar.
I, bueno, tots es varen espavilar i, bueno, un xico, doncs, ell al principi havia fet de paleta i després amb la Rosa varen muntar un restaurant a la Vall del Bac. I després, bueno, per circumstàncies de la vida es varen separar i ell, doncs, llavors en va muntar un altre, una mica més gran, que va ser allà on, doncs, va passar l'accident que va passar.
El Xico va comprar Can Planes als anys 90. Llavors, la masia estava en molt mal estat.
Va comprar la propietat i, doncs, ell la va anar restaurant i la va anar fent i, bueno, va començar fent menjars, així és una mica perquè li agradava i això, i bueno, va anar tirant endavant i bueno, ho tenia pues, bastant bé. Treballava molt i anava molt bé.
Malgrat que estaven separats, el Xico i la Rosa mantenien una bona relació. Al capdavall era el pare dels seus fills. La Rosa recorda perfectament com va rebre la notícia.
Jo me'n vaig assabentar, jo estava treballant aquí a la Canya, en un restaurant, en un dilluns, estava a tope, i va trucar el telèfon i el meu jefe el va agafar. I jo entre servia així, me'l vaig veure que deia, què dius, què ha passat, per què dius, què dius, això no pot ser. I després em diu, Rosa, et demanen el telèfon. I dic, no, jo no m'hi poso, pel que has dit tu és una mala notícia. Jo no m'hi poso el telèfon. I vinga, va, posa't el telèfon. I jo, que no, que és una mala notícia, i que no. I al final m'hi vaig posar, i era la germana, l'Anna, que em deia que en Cisco era mort. Dic, però de què, d'un accident de cotxe? Diu, no ho sé, només m'han trucat que és mort i hem d'anar cap allà dalt, et passem a buscar.
La germana del Xico la recull al restaurant i en mitja hora són a Campanes.
No, jo em vaig assentar allà de fora al Pedrís, me'n recordo, i sí, no vaig conèixer ningú de la gent que hi havia allà, jo no sabia pas ni un temps ni què passava, després ens van dir que l'havien assassinat, i vaig trucar amb una meva germana i dic, avisa l'altra gent perquè no sé qui ets, li vaig haver de dir, perquè no sabia ni qui trucava. I els hi vaig dir, diu, però com ha anat, a tiros? Dic, no, i després vaig tornar a mirar un mosso i em va dir, no, amb un ganivet. Doncs pues això, a ganivinetades.
La Rosa encara ha de processar el que ha passat, però a la tarda ella i els seus cunyats declaren davant dels Mossos d'Esquadra.
Lògicament nosaltres els hi preguntem si tenien alguna idea o alguna hipòtesi de qui havia pogut ser l'autor d'aquest assassinat. Lògicament, en les primeres declaracions no ens aporten massa com per poder identificar ja un fil conductor de la investigació.
Mentre el grup investigador comença a indagar en la vida de la víctima, la policia científica inspecciona l'escenari del crim. Al passadís del segon pis, el que va fins a l'habitació del Xico, troben restes de terra. Durant la nit ha plogut i sembla que l'autor o autors duien fang a les soles.
Els agents entren al dormitori del Xico. La cambra està de cap per avall. A banda de papers, a terra hi ha caixes buides, muntanyes de roba i un paquet de tabac. A més, hi ha sang per tot arreu, al parquet, al llit, a les portes de l'armari, fins i tot a les camises que hi ha penjades a dins.
Per l'anàlisi de les taques, la hipòtesi que nosaltres vam poder deduir, doncs, els autors es van trobar la víctima al llit, el sentir soroll la víctima es devia despertar, i hi ha presenta una gran taca de sang. Una vegada mires i analitzes aquesta taca de sang, és possible que fos primer ferit mentre estava al llit, perquè es mogués o perquè se'l va trobar sobtadament. I després sí que veiem que tenia un armari, vale? que un petit armari just enfront del llit, que estava obert i que és mig armari de penjador i mig cap avall de diferents calaixos. Pues en el damunt d'un d'aquests calaixos també hi ha una gran taca de sang que sospitem que la víctima es va aixecar, va començar a defensar-se i el van encaixonar contra l'armari i allà doncs, segurament li devien assestar algunes altres ferides d'arma blanca.
Damunt del llit, els agents troben un rifle del calibre 22 i a terra, sota uns papers, un carregador del mateix calibre. La munició està intacta, no s'ha arribat a disparar.
I suposo que el devia tenir a l'armari, suposem que el devia tenir a l'armari, però no li va donar temps a carregar o a muntar el rifle per defensar-se.
De moment no saben per què el Xico tenia l'arma a l'armari. Tenia por o era només per caçar? Ja ho veurem. Els Mossos recullen el rifle i el carregador i comencen a prendre mostres de sang. També agafen un munt de cabells.
Vam intentar localitzar tots aquells cabells, sobretot al llit, perquè el llit estava desfet, és a dir, tot el que és el cobrellit, la manta i el llençol estava desfet, amb restes d'haver, recordo que alguna, de restes d'haver intentat netejar o haver netejat els ganivets, i per tant hi havia sang i cabells.
En total recullen més de 200 cabells. Amb les empremtes no tenen tanta sort.
els reactius que nosaltres utilitzàvem fa 30 anys eren reactius mecànics, és a dir, aquests reactius que posaves al cim d'una superfície i feia aparèixer doncs, l'empremta dactilar. Però en l'habitació no vam poder perquè la porta era de fusta, mal i a més amb rugositat. Les portes de l'armari també de fusta. Les portes de la finestra, que estaven tancades, totalment de fusta.
Tot i que no poden extreure empremtes dactilars, els agents de la policia científica arriben a aquesta conclusió.
Per la situació del cadàver i l'agressivitat que hi havia, és molt difícil que un home de 40 anys, de 1,70 m, 1,80 m fort, doncs amb una altra persona pogués fer-ho sola. Que es pot, sí, possiblement. Però bueno, nosaltres ja des d'un principi vam veure, ostres, aquí pot haver-hi més d'una persona implicada.
A aquest detall se n'hi afegeix un altre que podria ser important.
Vam comprovar que, primer, tots els accessos, excepte un, estaven tancats, i dos, que un a l'accés estava obert. I, finalment, tres, que cap dels accessos estava forçat. Val? Per tant, hi havia una porta oberta. Com? Per què? No ho sabem. Pot ser, hi ha dues hipòtesis, que se l'haguessin oblidat, o pot ser que algú l'hagués deixat oberta expressament.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Al vespre, els investigadors tornen a la comissaria d'Olot i intercanvien opinions sobre el cas. Ara com ara, estan tots d'acord que el robatori amb violència és la hipòtesi més plausible.
Sabíem, perquè la cuinera així també ens ho va dir, que havien tingut moltíssima gent. A més a més, tenia unes quantes habitacions que havien estat plenes tota la Setmana Santa. En aquells moments encara anàvem amb pessetes, però vull dir que el que es cobrava per habitació doncs, era una quantitat maca i, per tant, el mòbil econòmic hi podia haver estat.
Tot i això, hi ha coses que no quadren. Segons la cuinera, el preu de l'habitació eren 6.500 pessetes per persona i dia, és a dir, 39 euros. I durant el pont s'hi haurien allotjat uns 12 adults. Això vol dir que haurien facturat com a mínim 230.000 pessetes, uns 1.300 euros. I la policia científica informa que han trobat gairebé 300.000 pessetes amagades a l'habitació. Això genera dubtes als investigadors. I si el mòbil no és el robatori? I si no s'han endut diners? La violència amb què s'han acarnissat amb la víctima també els fa ballar el cap. Pareu atenció al que diu l'autòpsia.
Els pèrits forenses van determinar que la víctima va morir entre les 2 i les 4 de la matinada del dilluns 5 de maig, atacat mentre dormia amb una arma blanca, que li va produir 12 ferides, dues de les quals mortals, provocant-li fortes hemorràgies i la mort quasi instantània. Pel nombre de ferides i la localització d'algunes d'elles, els informes dels forenses determinen la intencionalitat clara de causar-li la mort. Els forenses determinen en l'autòpsia que almenys la primera ganivetada a l'esquena té lloc mentre la víctima jeia en el llit. L'atac va ser fulgurant, d'una extrema i innecessària violència, tal com ho demostra el nombre de ganivetades i la localització de les ferides.
A veure, nosaltres partim de la base de que quan hi han hagut tantes punyalades i fins i tot hi havia un tall bastant important al coll, val? És una agressivitat molt important. Val? I això normalment és per un tema passional, val? O perquè puguis estar induït per algun fet molt puntual, vale? Però l'agressivitat era molt important. Llavors, en aquells primers moments, nosaltres vàrem anar per la línia passional.
Quin és el mòbil del crim? Els diners o un assumpte molt més personal? I com diu l'agent de Mossos, passional. A la Vall de Bianya, aquesta pregunta flotarà en l'ambient durant dies. Tothom en parla i la família de la víctima ho viu com pot.
Ui, va ser una bomba.
Va ser una bomba, sí. Tothom va dir la seva, eh?
Sí, bueno, clar, això passa. Però vull dir, va ser una bomba perquè era una persona que el coneixia molta gent i, és clar, allò que passa...
Era molt conegut
era
i
molt
després
conegut.
Sempre hi ha comentaris cap aquí, comentaris cap allà.
Sí,
clar. És que molta gent no sabien, i com del no res havia comprat la casa, però tampoc sabien que hi havia una hipoteca pagant.
Sí,
la gent feia cabals. Que...
Sí, que si poder traficar amb drogues, ja veus, per haver comprat una casa bé, i si es va fer tota la feina...
I ell es va fer totes les obres.
Vull dir, s'ho havia fet tot ell.
I hi havia una senyora hipoteca pagant.
Hi havia una senyora hipoteca que després, bueno, doncs...
Però bé, se va tenir
tot ho vàrem arreglar i no va passar res. Però vull dir que, esclar, la gent...
L'endemà del crim, 6 de maig, els investigadors continuen prenent declaracions. Ara sí, interroguen la cambrera, que, segons la cuinera de Can Planes, va ser l'última persona que va veure la víctima en vida.
La cambrera, que es diu Maria Àngels, declara que va estar netejant les habitacions que havien estat ocupades tot el cap de setmana. En acabat, abans de marxar, va xerrar una estona amb el Xico, que li va dir que estava tan baldat que no pensava sortir de casa.
I ell els diu, menges al vespre, quan acabaven el servei, per regla general diu que sempre solia marxar i se n'anava a sopar, se n'anaven a sopar amb una colla d'amics. I aquell cap de setmana es veu que estava molt cansat i no va marxar.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra amplien el cercle i interroguen també amics i fins i tot proveïdors de la víctima. Tothom diu el mateix. El Xico era molt bona persona i no tenia enemics. Pagava quan tocava i no estava ficat en negocis estranys.
Sobre el rifle que van trobar a l'habitació, l'entorn de la víctima confirma que era del Xico, que era legal i que només el feia servir per caçar de tant en tant.
Al principi ningú aporta cap pista sobre el mòbil del crim, però gratant, els investigadors troben un possible fil per estirar.
Sí que és cert que hi havia una persona que treballava allà al restaurant, val, que ens havia arribat, però això no estava confirmat, que podia haver tingut alguna relació amb el finat, val? I que la parella sentimental d'aquesta persona doncs hagués pogut tenir, diguem, alguna reacció violenta.
El cas està sota secret de sumari. Tot i això, la informació s'acaba filtrant a la premsa. El diari El Punt publica aquesta notícia amb el titular «Els Mossos segueixen la pista de l'exsoci d'una empleada de Can Planes».
Va ser un bon coneixedor de la zona i de l'entorn personal de Maià qui va posar els Mossos sobre aquesta nova pista, que de moment no ha comportat cap detenció. Els agents de la policia judicial han sotmès a un intens interrogatori una empleada de Can Planes, sobretot per obtenir dades del seu antic company i soci, un home marroquí amb qui la noia havia regentat a Olot, un bar que actualment està tancat. El bar de la carretera de Girona, que regentava la parella, va ser tancat ara fa uns 2 mesos, però ja en fa 4 o 5 que la noia va plantar el seu soci i se'n va anar a treballar a Can Planes.
El diari esmenta aquest home amb noms i cognoms. Els Mossos han interrogat aquest home. Encara estan al principi de la investigació i no tenen cap pista clara. Han de comprovar-ho tot. Però després de parlar amb aquest veí de Banyoles, l'han hagut de descartar per una raó ben senzilla.
Estava acreditat que ell no podia haver estat en el lloc dels fets en aquell moment.
Fins ara, el mòbil del crim no estava gens clar. Però mentre els investigadors segueixen indagant en la vida del Xico, el cas fa un gir. El 7 de maig, 2 dies després dels fets, reben una trucada que ho canviarà tot. Una veïna de Sant Joan les Fonts, a tocar d'Olot, diu que està molt angoixada perquè fa 4 dies que el seu fill de 17 anys no dona senyals de vida.
Primer trucava per veure si sabíem alguna cosa del seu fill, se la va convidar a venir a comissaria a posar la denúncia de desaparició, per llavors nosaltres iniciar la recerca. En aquest moment no teníem cap lligam amb aquest fet, o sigui, eren 2 coses totalment diferents.
La dona es presenta a comissaria a les 5 de la tarda i formalitza la denúncia per desaparició.
El noi es diu Albert Carreras i és alt, prim i amb els cabells rossos. Els seus amics li diuen Tintín. La mare explica que no el veu des del vespre del dissabte 3 de maig, fa 4 dies. Segons diu, tampoc ha anat a treballar. De moment, això és tot.
I poso la denúncia en marxa i a les poques hores ens va trucar i ens va dir que havia estat fent gestions ella pel seu compte i que li havia arribat aquesta informació de que anava amb un amic seu, vale, un tal Víctor, i que possiblement tenien la idea de fer un robatori.
La mare de l'Albert Carreras diu ara que un amic del seu fill li ha explicat que un tal Víctor, un altre noi de la colla, fa uns dies els va proposar cometre un robatori. Tot i que la dona no parla en cap moment de Can Planes, els Mossos lliguen caps de seguida.
Clar, en aquells moments, que a la Garrotxa era tan calent aquest tema d'aquest assassinat, doncs lògicament ens ho vam agafar amb molt carinyo, aquesta informació. Sí, llavors vàrem anar també a intentar localitzar a l'altra persona, el Víctor aquest, també estava il·localitzable, que era fill d'una família bastant desestructurada de la zona, val? I, bueno, i vam començar doncs, a intentar a veure on te podrien estar. Sabíem de que aquest tal Víctor tenia o havia tingut una nòvia a Eivissa, val? I per tant també vàrem fer gestions de que no anessin o no haguessin volgut fer alguna actuació cap a Eivissa en tema de salut pública o tal. Bueno, vam estar mirant això. I va ser també a les poques hores de que ens va arribar un informador, concretament que jo tenia, d'allà a Olot, val? Que en el seu dia, doncs, gràcies a que no se li va aixecar un acte per a consum de substància pública, de substància estupefaent, doncs, bueno, ens havia començat a ser un informador nostre.
La declaració d'aquest confident, conegut amb el sobrenom de Carpanta, serà clau per a la investigació.
Ja me confirma de que ell havia estat reunit amb aquestes dues persones, aquests dos desapareguts, i que havien dissenyat el fet d'anar a robar allà directament en aquest restaurant de Can Planes, val? Que ell no hi va voler formar part d'aquest robatori, val? I que ell sabia que aquestes dues persones havien anat a robar allà.
El relat del tal Carpanta referma la hipòtesi dels investigadors. Amb només 23 anys, Víctor Ribó acumula dues condemnes per robatori i, a més, està pendent de judici per 17 assalts comesos a la Garrotxa entre 1993 i 1994. Ara mateix, la prioritat dels investigadors és localitzar Víctor Ribó i Albert Carreres.
Segons el confident, és possible que hagin fugit a Eivissa. Tot i això, els Mossos alerten la policia local de Sant Joan les Fonts, on viuen tots dos sospitosos, per si es deixessin veure pel poble. I vet aquí que el 9 de maig, quatre dies després del crim de Can Planes, reben una bona notícia. Una patrulla de la policia local s'ha topat amb Albert Carreres.
Carreres passejava tranquil·lament per Sant Joan les Fonts quan un dels policies l'ha identificat i l'ha detingut. El noi no hi ha oposat resistència. Ara mateix seu davant dels investigadors en un despatx de la comissaria d'Olot. Se'l veu nerviós, té només 17 anys i no té antecedents. No està acostumat a declarar davant la policia. Potser precisament per això acaba cantant. A més dels Mossos, també hi és present un advocat d'ofici.
I ens diu que havia robat una Derby variant a la canya, vale, per anar a fer aquest robatori.
A poc, Carreres relata què va passar, segons ell, la matinada del 5 de maig. Tal com acabem de sentir, admet que van anar a Can Planes amb un ciclomotor robat, juntament amb Víctor Ribó. Explica que el van deixar aparcat a una mitja hora a peu del mas per no fer soroll i que després va passar això. Hem dramatitzat part de la seva declaració.
Quan vam arribar estava tot fosc. No vam veure cap llum encès, ni vam sentir ningú. Però sí que hi havia un gos que no deixava d'abordar. Com que teníem por que ens perseguís, si intentàvem entrar, vam esperar amagats. Llavors va començar a ploure i al cap d'una estona el gos va callar. Vam aprofitar el moment per acostar-nos a la casa, però en Víctor em va dir que em quedés a fora, per si de cas.
Carreres afirma que va passar-se mitja hora sota el xàfec parant l'orella fins que va sentir uns crits. Al cap de 10 minuts més, Víctor Ribó va sortir de Can Planes una mica esverat i li va fer un gest perquè el seguís cap dins. Llavors, li va demanar que recollís una caixa vermella i que la dugués a fora. Poc després, Carreres va tornar a la casa.
Llavors vaig cridar el Víctor i em va contestar des d'una habitació. M'hi vaig acostar i el vaig veure d'esquena, remenant uns calaixos. Un altre cop em va dir que agafés unes caixes. Aleshores vaig veure aquell home a terra, ple de sang. Li vaig cridar a en Víctor, però què has fet? Ets boig? I ell em va dir que l'havia hagut de matar perquè havia agafat una escopeta.
Crims. Per què matem?
Albert Carreres insisteix davant dels Mossos que no va tenir res a veure amb la mort de Xico Mayà. Diu que quan el va veure ja era mort. Tot seguit, relata que Ribó i ell van marxar de Can Planes a peu i van desfer el camí fins on havien aparcat el ciclomotor. Hi van pujar i es van acostar a Sadernes, un altre nucli rural de l'Alta Garrotxa. Allí van travessar un pont romànic de 28 metres d'alçada, el pont de Llierca, i Ribó va llançar al riu l'arma del crim, un ganivet. Després van tornar a agafar la Derby variant i la van abandonar a Castellfollit de la Roca.
Carreras diu que es van endur unes 150.000 pessetes, l'equivalent a uns 900 euros. Amb aquests diners van agafar un autocar en direcció a Barcelona i un cop allà van comprar roba, perquè la que duien estava xopa i bruta. Després es van allotjar en una pensió i van dormir fins a les 10 de la nit. Llavors van anar al port, van comprar un bitllet i van agafar un vaixell cap a Eivissa.
Carreras relata que quan eren a alta mar van llançar per la borda la roba que duien la nit del crim. Van arribar a Eivissa a les 8 del matí i allí també es van hostatjar en una pensió. L'endemà, Víctor Ribó va agafar un vaixell cap a Dénia, a Alacant, i Albert Carreras va tornar a Barcelona perquè diu que estava molt penedit dels seus actes. Diu que es va quedar amb 7.000 pessetes, 42 euros. La resta s'ho va endur Ribó. Després de narrar la seva versió dels fets, Albert Carreras passa la nit a les garjoles de la comissaria d'Olot. L'endemà, els Mossos el porten davant del jutge de guàrdia i torna a repetir el relat. El seu advocat demana que es valori que ha col·laborat amb la policia i argumenta que no hi ha risc de fugida. Tot i això, el jutge dicta presó preventiva sense fiança. Malgrat que Carreras és menor d'edat, té 17 anys, ingressa al centre penitenciari de Figueres. Ara, la prioritat dels investigadors és trobar Víctor Ribó. Segons ha declarat Albert Carreras, podria ser a Dénia, a la comarca de la Marina Alta, al País Valencià.
Llavors vàrem trucar amb el cos nacional de policia del port de Dénia, val? Se li va passar tota la informació, se li va passar com era físicament aquesta persona, que tenia una característica, que és que tenia una orella deformada, val? I més o menys la manera de vestir que duia l'última vegada que se l'havia vist, val? I casualitats de la vida, aquesta persona estava sentada en el hall del port d'allà, val? I per tant aquest agent del cos nacional de policia doncs va procedir a la detenció immediata en el moment que nosaltres li varen passar l'ordre de detenció per fax.
Víctor Ribó estava esperant per embarcar-se cap a Eivissa aquella mateixa nit. En lloc de passar-la a alta mar, la passa a les garjoles de la comissaria de Dénia. L'endemà declara davant un jutge de guàrdia.
A diferència d'Albert Carreras, que va admetre haver estat a Can Planes la nit del crim, Ribó diu que no va sortir de casa. Afirma que Carreras li havia proposat cometre un robatori, però que no en va voler saber res. També diu que es va assabentar del que havia passat a Can Planes quan ja eren a Eivissa.
Un dia, l'Albert va comprar el diari i mentre el llegia vaig veure que reia. Li vaig preguntar què li feia tanta gràcia i em va mostrar la notícia. Llavors va dir que havien estat ells.
Segons declara Ribó, Carreras va dir «hem sigut nosaltres». Ribó diu que va suposar que amb aquest «nosaltres» es referia als seus amics. Diu, però, que no va voler saber-ne res i va callar. Després de declarar al jutjat de Dénia, la Guàrdia Civil trasllada Víctor Ribó a Olot. En primer lloc, passa pels Mossos d'Esquadra, però es nega a declarar. Llavors el porten al jutjat i allí repeteix la versió de Dénia. Poc després va de camí a la presó de Figueres. Amb els principals sospitosos entre reixes, els investigadors intenten localitzar l'arma del crim. Recordeu que Albert Carreras va declarar que l'havien llançat al riu a Sedernes.
Es van estar buscant a les gorgues de Sedernes. Sé que els bombers varen triangular molt bé la part de sota. Estava com molt fosc. O sigui, ells fan servir un sistema quadriculat per anar buscant el que busquin. En aquest cas buscaven els ganivets. No es varen localitzar. I paral·lelament la feina era de científica de treballar tot el tema que havien anat treballant de cabells i tot el tema de l'ADN.
De moment no hi ha resultats. El laboratori està desbordat amb totes les mostres recollides a l'escena del crim i diu que necessitarà temps per analitzar-les totes. Pel que fa a l'arma, els investigadors no tenen gaires esperances. Si realment van llançar-la al riu, podria ser a qualsevol lloc. Però 12 dies després dels fets s'emporten una nova sorpresa.
El 17 de maig del 97 ens va trucar una persona a comissaria, val, que ens podia aportar informació d'on estaven els ganivets, val, a canvi de 2 o 3 milions de pessetes. Aquesta persona era una persona que estava ingressada en el centre penitenciari de Figueres i, per tant, li havia passat la informació a un dels dos. Ara no t'ho sé dir quin dels dos exactament, ja no ho recordo, val?
Qui li va passar la informació és Albert Carreres. Aquest altre intern diu que Carreres li va relatar què va passar la nit del crim i afirma que sap on van llançar l'arma. Una setmana més tard, dos investigadors interroguen el confident, que no rep cap recompensa, i l'home explica que la idea de cometre el robatori va ser de Víctor Ribó. També diu que hi ha una altra persona que hi va tenir un paper destacat.
La idea que tenien era d'anar a robar tema econòmic, vale, diners, perquè considerava que hi havia molts diners, val? Que qui els havia passat la informació era el fill de la cuinera, que també era amic d'aquests dos, val? I que la idea que tenien era d'anar-se'n a Eivissa, que és allà on tenia aquesta parella o aquesta coneguda, el Víctor Ribó, o sigui, que anar a comprar a València, a comprar substàncies estupefaents per anar-los a vendre a Eivissa.
Recordeu el Joan Carles, el noi de 15 anys que va trobar mort Xico Maià? Doncs bé, segons aquest confident, va ser ell qui va dir-los que a Campanes hi hauria diners. Ara bé, d'acord amb l'informador, el Joan Carles no va ser a Campanes la nit del crim. Segons diu, ni ell ni l'altre noi de la colla van voler sumar-s'hi i, finalment, només van anar-hi Víctor Ribó i Albert Carreres. Un altre detall important és que, segons diu, Carreres li ha confessat que va participar activament en el crim.
El confident afirma que mentre Ribó atacava la víctima amb un ganivet, Carreres va agafar-ne un altre de la cuina i també va apunyalar Xico Maià. Després, se'n van desfer a Castellfollit de la Roca i no a Cadernes, com havia dit l'Albert Carreres.
Els Mossos busquen on els ha dit el confident, però tenen poques esperances. Han passat 24 dies dels fets i ha plogut molt. Però tornen a tenir un cop de sort.
Doncs arran d'aquesta informació localitzem els ganivets a sobre d'una pedra, que també sempre a vegades la sort ajuda. No van caure dintre del rec, d'allà sota del penya-segat de Castellfollit. Va caure sobre una pedra i es va trobar com un drap embolcallat.
L'obrim. I sí, quan s'obre i es troben un ganivet de tallar pernil, vale, d'uns 24-25 centímetres, amb restes de sang i cabells, un ganivet de cuina amb una fulla d'uns 3 centímetres i mig, que coincideix amb l'amplada de les ferides que presenta el cos, i dos guants. No sé si un era de cuir negre i un altre d'un no sé si era de roba.
La policia científica pren mostres de sang i les envia juntament amb un pèl que han trobat en un guant a l'Institut Toxicològic. També busquen empremtes al mànec dels ganivets, però no en troben cap. Ara només cal esperar que arribin els resultats. Pels investigadors, el cas està resolt.
La conclusió que tenim és claríssima, que havien estat ells dos, que la informació havia sortit del tercer amic, que era el fill de la cuinera, i que possiblement havien estat els dos qui havien estat a dintre l'habitació.
Els Mossos creuen que el fill de la cuinera va passar informació als detinguts. Tot i això, segons el fiscal Jerónimo Gómez, no se'l pot acusar de cap delicte.
El Xico negó su participación con una explicación bastante razonable, diciendo que les había dicho que, bueno, que su madre trabajaba en ese lugar y que, por tanto, ni se les ocurriera contar con él para nada. Pero que algo le habían dicho sobre lo que podía suceder, pues al parecer sí. Yo, de todas maneras, la información que les pudo dar, yo creo que no servía ni siquiera para considerarlo como operador necesario, porque era una información que podía haberse obtenido por cualquier otra vía o ni siquiera haberse buscado esa información, simplemente sabiendo: oye, ¿tu madre trabaja en este sitio? Sí, en la Masía. ¿Y qué tal le va al dueño? Pues muy bien, porque el otro día hizo una celebración. Es decir, simplemente con una conversación así, ya cualquiera hubiera sabido que este hombre, pues bueno, como empresario que era, llevaba una casa rural, pues dinero debía tener.
Albert Carreres i Víctor Ribó són els únics processats per la mort de Xico Maià. Però abans d'arribar al judici, caldrà superar un altre obstacle, i no serà fàcil.
Aparte de los consabidos retrasos o dilaciones propios de cualquier procedimiento, aquí lo que dilata el procedimiento son el análisis de los pelos. El Instituto Nacional de Toxicología llega a contestar que no tienen tecnología suficiente o medios suficientes para el análisis de esos pelos en un plazo razonable y que advierten de la posibilidad de que se dilate hasta en 10 años. Una forma de agilizarlo fue que se pudiesen repartir los pelos para analizar entre diferentes institutos, aunque no fueran oficiales, siempre y cuando tuvieran las técnicas que avalasen, desde el punto de vista oficial, que efectivamente se podían hacer correctamente. Entonces pasó, se dispersaron, digamos, por el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona, el de Sevilla, el de Madrid y luego por diferentes universidades.
Tot i això, passen els anys i els resultats no arriben. El 2001, 4 anys després dels fets, s'acaba el termini màxim de presó preventiva i Albert Carreras i Víctor Ribó queden en llibertat. És un cop molt dur per a la família de Xico Maià. Sentim la Rosa, l'exdona del Xico.
Fatal. Sí, jo molt malament, perquè el que ho va passar més molt malament era l'Isaac, el meu fill.
Sí, clar, perquè se'l trobava per tot arreu.
Perquè sortia a les nits i se'ls... En aquest, en Ribó, no tant. Bueno, en aquest se'l trobava aquí a la canya. L'únic bar que hi ha a la canya de jovent i ell venia aquí a la canya. Però en l'altre se'l trobava a les discoteques i, a més, en l'Albert se li posava xulo. I l'abogat sempre li deia, Isaac, controla't, no el toquis perquè tu pagaràs el que li facis amb ell. I esclar, ell, jo ja sabia que se'l havia trobat perquè a la nit ja el sentia xisclar, cridar.
L'any 2006, 9 anys després del crim, encara no s'ha acabat d'analitzar tots els pèls.
I nosaltres cada equips temps...
Anar trucant i anar baixant cap a Girona.
Com estaven les coses i anar insistint.
I anar insistint. Bueno.
Els familiars de la víctima estan tan indignats que es queixen davant dels mitjans de comunicació de la lentitud de la justícia. La Rosa fins i tot escriu una cançó amb la melodia d'un tema de Raül titulada «Sueño tu boca». La sentirem al final del capítol. Encara hauran de passar 2 anys més des que la Rosa escriu aquesta cançó fins que per fi s'acaben d'analitzar tots els pèls. Almenys l'espera ha valgut la pena.
Sí, ja havia arribat un moment que ja pensaves, bueno, això
quedarà així
i no es farà res, no es farà res. I al final, un bon dia...
Ens va trucar l'abogat, diu, tindreu una sorpresa. S'ha trobat un pèl micocondrial d'aquest que pertany a en Ribó o bé de la família d'en Ribó. Diu, ara hi haurà judici. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Hine. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
S'han identificat 2 pèls amb l'ADN mitocondrial de Víctor Ribó. Però què vol dir això?
Lo que se analizó era no el ADN nuclear, sino el ADN mitocondrial. Y me parece que la diferencia estaba en que en uno de los casos, en el ADN nuclear, se podía determinar prácticamente con nombres y apellidos a quién pertenecía el pelo, mientras que en el ADN mitocondrial lo que determina es que pertenece a la rama materna de esa persona, que en este caso venía a ser lo mismo, porque no teníamos ninguna noticia, ni él la dio nunca, de que Víctor Manuel Ribó Aguado tuviera alguna persona de su familia por vía materna vinculada con Xico Maià.
Un d'aquests pèls es va trobar a l'escenari del crim, concretament al llit de la víctima. L'altre és el que es va localitzar en un dels guants que van aparèixer amb els ganivets. Ara sí, es tanca la instrucció.
El 25 de febrer del 2008, 10 anys i 9 mesos després de la sala Campanes, comença el judici contra Víctor Manuel Ribó a l'Audiència de Girona. Albert Carreras serà jutjat per un tribunal de menors perquè quan es va cometre els fets tenia 17 anys. Ara en té 28.
El fiscal Jerónimo Gómez demana 25 anys de presó per a Víctor Ribó, l'acusa d'un delicte d'assassinat i un altre de robatori amb violència.
Yo defendía que el ataque había sido fulgurante. Este hombre estaba en ropa interior, en la cama, y tenía una lluvia de cuchilladas en el cuerpo.
El fiscal basa el seu escrit en les declaracions d'Albert Carreras i del confident dels Mossos d'Esquadra i en la troballa dels ganivets i dels pèls. La defensa, en canvi, considera que no hi ha prou proves per condemnar Ribó. Sentim la crònica que en va fer TV3, que inclou un diàleg entre el fiscal i l'acusat.
Víctor Ribó s'ha declarat innocent i ha dit que Albert Carreras va insinuar-li que havia participat en els fets de Campanes i que va demanar-li d'acompanyar-lo a Eivissa poques hores després del crim, amb l'excusa que s'havia escapat de casa. I sobre aquesta incriminació ha basat el fet que s'hagi trobat algun cabell amb el seu ADN a l'escena del crim o els guants que es van utilitzar per matar Francesc Mayà.
En este caso, un pelo suyo en esos guantes, junto con el arma que tiene ADN de la víctima, el motivo es... ¿Me ha dicho que porque Albert Carreras le dejó ese guante?
No, no es que me dejara el guante, me dejaba los guantes en la moto.
En la moto. O sea que si hay un pelo suyo con arma de crimen, es por eso, ¿eh?
Sí.
La Fiscalia també cita Albert Carreras com a testimoni, però ara diu que no recorda res.
En el judici, no sé, no lo sé, no me acuerdo, no lo sé, no me acuerdo. Es va tirar, no sé, una mitja hora, una hora, diguent, no lo sé, no me acuerdo.
En canvi, el company de presó que el va delatar té bona memòria i repeteix fil per randa el que va dir pocs dies després dels fets.
L'Albert Carreras li havia explicat que ell es havia quedat de fora a vigilar, però que després en Ribó el va cridar «Vente, vente, que a este tío le cuesta mucho de morirse». I després diu que ell va entrar i va agafar el ganivet que primer que va trobar allà a la cuina.
El 5 de març del 2008, després d'una setmana de judici, el jurat emet un veredicte. Declaren Víctor Manuel Ribó culpable d'assassinat, robatori amb violència i violació de domicili. Però li apliquen un atenuant de dilacions indegudes perquè han trigat massa anys a jutjar-lo. Sentim Carles Monguilot, advocat de l'acusació particular.
La jurisprudència ja ha assenyalat que quan una causa penal es retrassa 18 mesos injustificadament, i no han de ser 18 mesos seguits, en períodes que es poden anar sumant fins a 18 mesos, això és un atenuant de dilacions indegudes. I si es retrassa de 3 anys a més, aquesta atenuant és una atenuant molt qualificada, que es diu. Què vol dir? Doncs vol dir que la pena baixa un grau. Per exemple, una pena que vagi de 10 a 15 anys, si hi ha un atenuant de dilacions indegudes molt qualificada, baixarà un grau, vol dir que anirà de 5 a 10 anys.
Víctor Ribó és condemnat a 15 anys de presó per l'assassinat de Xico Mayà i pel robatori d'una quantitat no determinada. Finalment, no s'ha pogut aclarir quants diners van endur-se, ni tampoc com van entrar a Campanes. Recordem que hi havia una porta oberta, però no estava forçada. Pocs mesos després que es jutgés Víctor Ribó, Albert Carreras és condemnat a 2 anys d'internament i a 1 any i 10 mesos de llibertat vigilada. La sentència declara provat que va participar directament en el crim.
Tras comprovar la presencia del morador de la casa, el joven acusado, lejos de amilanarse y pese a poder desistir de su propósito y abandonar el lugar, persistió en su ánimo y atacó salvajemente a Francesc Mayà Agustí, provisto de un cuchillo de grandes dimensiones, ocasionándole 12 heridas cortopunzantes en la parte anterior y posterior del tronco, con afectación de la cavidad abdominal y torácica, incluyendo la sección del pericardio y la sección completa del cayado de la arteria aorta, provocando con ello una intensísima hemorragia externa e interna y la muerte irremediable y casi instantánea de Francesc Mayà Agustí.
Després d'un viacrucis judicial de més de 10 anys, la família de Xico Mayà no ha trobat la reparació que esperava. La condemna de 2 anys per a Albert Carreras significa que no haurà d'ingressar a presó perquè ja els va complir preventivament. Més d'un cop, la Rosa s'ha trobat amb els assassins del Xico. Això que sentirem va passar fa uns anys.
El meu cunyat, o sigui, a casa de la germana d'en Xico, van posar un portal automàtic i es veu que els tubos de l'aigua els tocaven. I llavors van cridar a una empresa d'Olot, la neboda, que els vinguessin a soldar els d'això. I jo vaig veure la meva neboda baix, que mirava, i vaig baixar. I al moment de passar, em ve així com una tremolera, me'l miro i tiro endavant i li dic: aquest és en Carreras? Clar, han passat molt d'anys, no l'havia vist més jo. I diu: poca pot ser. Dic: jo juraria que és en Carreras. Cada vegada que el d'això em ve la tremolera. I després arriba el meu nano, que era al migdia això, i dic: Isaac, aquest és en Carreras? Què vols que sigui aquí a treballar aquí a casa? I però no es va parar, va passar amb el cotxe i va tornar a passar. I després em truca, diu: no vinc pas, diu, però ja el podeu fer fora, que és en Carreras. I després li va dir la meva neboda: com ho arreglem ara? clar, diu, no diguis per res a la meva mare i al meu pare, no diguem per res, callem. I va trucant al jefe i no sé com ho van arreglar, i a la tarda ja no va venir a treballar. Li va dir que, home, però ell sabia molt bé que era la cara, vull dir, té una cara i feliç, i clar, el cunyat no sabia pas qui era, i ell anava xerrant i anava l'ajudant a fer les feines allà.
26 anys després, Víctor Ribó i Albert Carreras són lliures. Ells han pagat el seu deute amb la justícia. La ferida dels familiars del Xico, però, no es tancarà mai. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Nil Montilla. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
La justícia és justa i recta, la justícia tiene boca, llega tarde y se equivoca. Aunque esto no pueda ser, cuando miras las noticias, algún preso ya han soltado sin haber sido juzgado, pues el plazo ya ha acabado y yo no logro entender qué le pasa a usted, señor juez. Tanto tiempo esperando justicia y ese día no tiende a llegar. Señor juez, si usted no lo declara, vaya. Pasado, me ha citado el abogado, largo rato hemos hablado, pero nada se ha aclarado, la sonrisa medio abierta, mientras se cierra la puerta, más la fecha no ha logrado, y eso me ha decepcionado, y yo no logro entender, ¿qué le pasa a usted, señor juez? Tanto tiempo esperando justicia, y ese no lo ve claro, vaya a hablar con Nuria Gispert. Y si eso no es suficiente, suba usted a un más alto nivel. Vaya a ser que con tanto interés lo suelten ahora y se fugue después.
¡Vamos!